de tot avui per avui amb productes de Menorca.
Fins aquí les notícies de les 7 del capvespre d'IB3 Ràdio. Recordeu que ara comença el programa especial de l'Aviador des del Casal Solleric de Palma, motiu de la Nit de l'Art, que ja està en marxa. La informació, per tant, tornarà a l'emissora pública, però, com sempre, d'aquí a una hora. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Del Casal Solleric de Palma, 60 artistes, desenes de galeries privades, espais públics, hotels, llibreries, milers d'espectadors curiosos, amants de l'art contemporani i Miró de fons. La Nit de l'Art, que comença de manera oficial en aquest precís moment, arriba a l'edició que fa 29. Es va dissenyar com a plataforma de visibilitat, com a festa cultural i, per què no dir-ho, punt de trobada de professionals hedonistes i també diletants. Gairebé 3 dècades més tard, és tot això que hem dit i també esdeveniment social marcat en vermell i neó, si fa falta, en el calendari. Benvinguts a un programa especial de l'Aviador, l'espai de cultura d'IB3 Ràdio, com dèiem, des del Solleric, epicentre d'aquest vespre de setembre. Estarem amb vosaltres des d'ara mateix i fins a les 9 parlant d'art, amb directors de museus, amb galeristes, amb representants institucionals, amb artistes, òbviament, i també amb el públic que ja comença a omplir els carrers del centre de ciutat. En Joan Jiménez, que s'encarrega de la part tècnica al cel del Solleric, Lluís Fortés i Miguel Soler, als estudis centrals, Pep Díaz de la producció, volíem dir, i na Mònica Borràs, com a Mònica, qui passarà avui pel set d'IB3 Ràdio.
Hola, Rafael, com estàs? Idò, en aquestes dues hores rebrem, com dius, i entre d'altres, a la presidenta de la comunitat, Marga Proens, i també al Balde de Palma, Jaime Martínez, com a grans anfitrions institucionals d'aquesta gran trobada de final d'estiu del món de l'art contemporani. Abans, i en primer lloc, ja seu en nosaltres la nostra petita paradeta, David Barro, que és el director d'Esbaluart. A més, tot d'una l'acompanyarà una de les artistes internacionals que hi exposen, inauguren, com és na Sandra Cinto, que presenta Preludi per al sol i les estrelles, que s'extén a 3 espais del museu. A partir de les 8 també ens ocuparem de la mostra que presenta l'artista Marcos Vidal Font, a La Misericòrdia. Se titula Alfombreres, història d'una identitat tèxtil, en la que trobareu el fruit de la seva investigació d'anys en documentació obra tèxtil feta a Mèxic i també escultures totèmiques. Finalment, també comptarem amb alguns dels galeristes que trobam a l'associació organitzadora al Palma Contemporani, que són, per exemple, en Fede Pinya, de la Galeria Pelaires, i també en Maribel Bordoi, de Bart, o fins i tot també des de Hauser and Wirth de Menorca, tindrem en Mar Rescalvo.
Són les 7 i 7 minuts, arrencam aquest especial Aviador des d'ara mateix, com deien, i fins les 9.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Sandra Cinto i Elisa Brahem en diàleg, continguts per a somiar en un continent difícil d'igualar, el Museu d'Art Contemporani d'Esbaluart. Saludem ja el seu director, David Barro. Com estàs?
Muy bien, muchas gracias por...
I moltes gràcies, perquè ja se pot dir que ets un habitual d'aquests especials. L'any passat també era, no feia tant que havies arribat al Museu del Baluart i ja vas ser un dels protagonistes d'aquest especial. Moltes gràcies. I a més, una dels artistes, com no podia ser d'una altra manera, referència a Brasil, al seu país, diria que a tota Amèrica. Sandra Cinto, benvinda.
Buenas tardes, muchas gracias.
Com estàs?
Bien. Muy bien.
Contenta, después de la inauguración del jueves pasado, de la respuesta del público.
Sí, muy contenta. La ciudad es una maravilla, las personas son increíbles y estoy de verdad enamorada de Palma.
¿Y del espacio? ¿Lo conocías?
Yo visité el espacio en febrero por la primera vez. Después en julio, cuando vine a trabajar con el artesano Pericol, también visité una vez más. Y ahora estoy trabajando desde 2 de septiembre.
David, vares dir que Elisa Benem i Sandra Cinto era una feliz coincidència. Quiero que me expliques lo de feliz y lo de coincidencia. Los dos términos, si puede ser.
Bueno, feliz porque cuando trabajas con grandes artistas y encima son muy fáciles de trabajar, pues siempre es una feliz coincidencia. Pero realmente es una feliz coincidencia ver que dos mujeres artistas de distintas generaciones pueden, bueno, pues coincidir no solo en un espacio, sino una misma manera de trabajar un paisaje, ¿no? Porque las dos exposiciones lo que generan son paisajes que hablan de la noche, que hablan de lo más simple en muchos casos, ¿no? Y pienso en una frase de John Berger que se me vino a la cabeza, ¿no? Que dice que todo arte basado en una observación profunda de la naturaleza termina por modificar nuestro modo de verla, y realmente es lo que con sus trabajos nos llevan, ¿no? Nos llevan a pensar a veces que lo que podría ser más insignificante para cualquier paseante en cualquier ciudad o en cualquier paisaje, pues puede ser realmente importante, ¿no? La obra, por ejemplo, de Sandra Cinto, cada punto que acaba generando una constelación gigante de más de 32 metros en los muros, una pintura site specific en los muros de Svalbard, es importante, ¿no? Y eso creo que en ambos casos, pues es una feliz coincidencia que también estén, por ejemplo, dos comisarias como Jackie Herbst y Aina Pomar, de una generación nueva que creo que están agitando el panorama y creo que están acorde a lo que se está viviendo ahora en momentos como la Nin de Lag, ¿no? Un buen momento para Palma, un buen momento que es un momento único, que son momentos que hay que aprovechar, que hay determinadas ciudades a lo largo de la historia reciente de España que lo han vivido, ¿no? Pienso en la Valencia de los años 90, en Galicia, en Santiago de Compostela, en el cambio de siglo, el Musac de León cuando realmente salió en el 2005. Son momentos que tenemos que aprovechar. En estos momentos es un buen momento para arte contemporáneo como Palma y tenemos que trabajar desde la complicidad y no desde la competitividad e intentar lanzar talento, proteger ese talento, y no hay mejor manera. No se trata de proteger el pasado muchas veces cuando generas estas relaciones con artesanos, como en este caso Sandra Cinto con Pericol, sino realmente de proteger el futuro.
Jackie, que está aquí, está entre nosotros también en esta noche tan, tan especial, ¿se genera el diálogo? Quizá un diálogo no buscado, por eso lo de la feliz coincidencia, es decir, al final viendo las dos exposiciones, las dos propuestas, ¿puedes pensar que están dialogando de alguna manera?
Bueno, yo creo que sí, totalmente, ¿no? Y ha sido en cierto modo, sí, una sorpresa, ¿no? Porque es verdad que en el caso de Sandra Cinto, pues era algo que ya estaba planificado dentro de nuestras cabezas, ¿no? Porque ya lo que genera son paisajes a partir de grandes instalaciones que nos, digamos que nos acogen, ¿no? Y que nos permiten estar, bueno, pues a veces habla ella de como si cogiéramos una alfombra voladora, ¿no? Pero en el caso de Lisa fue una cosa más motivada por el propio espacio expositivo, ¿no? Que se ha trabajado el suelo de un color, las paredes de otro color y un espacio que es difícil, como es el espacio de es un espacio que hay que pensar a la hora de trabajar a nivel obra, pues ha conseguido generar un paisaje que realmente es totalmente adecuado para un tipo de cerámica que por primera vez ha ganado una monumentalidad y un volumen que solo en una exposición dentro d'un museu, pues a veces puede lograr un artista.
Estava escoltant el so ambient perquè acaben d'arribar les autoritats, la presidenta Marga Provenç, també el balde de Palma, Jaime Martínez, i més càrregues institucionals que estan a punt de donar el sus oficial, diguem, en aquesta nit de l'art, la que fa 29. Sandra, en tu caso, com ha sido el proceso? Perquè, claro, te has adaptado un poco al espacio y has sublimado precisamente ese espacio para crear algo envolvente y una experiencia, digamos, sensorial.
Sí. Cuando David y Jackie me hablaron del espacio y yo miré las salas, me quedé muy contenta porque es un espacio donde se puede trabajar con la escala, que es algo que me gusta mucho. Y ahí dividir la exposición en tres actos. conciertos, ¿no? Lo primero, donde yo empiezo a invitar el visitante a hacer una viaje a través de dibujo. Entonces empezamos atravesando los siete mares. Son siete dibujos que yo dibujé en Brasil en tecido, muy en rollos de tecido, metros en metros, y ahí desayunamos estos rollos en la pared. Y después, en la segunda sala, que es la paisaje en sol, hay una pintura dorada, que fue un trabajo de verdad de pintura que hicimos con la equipe del museo para dar una apariencia de verdad de una de mis pinturas. Y desde este dorado, que hace una referencia al sol, quería crear una paisaje imaginaria, una paisaje onírica con elementos de mi vocabulario que pudiese desconectar un poco lo visitante de su realidad y transportarlo para una otra realidad donde pudiera proyectar allí sus memorias, sus deseos, sus fantasías, lo que quiera. La última sala, que es el nocturno, es una sala donde está mi constelación. Esta constelación es muy importante porque estamos trabajando con puntos y un vocabulario cósmico donde están estrellas, columpios. De verdad que es como una alfombra volante. Y la idea es que las personas se puedan quedar allí, hacer un vuelo diante de toda libertad que hay, el cielo, sus elementos y los elementos donde quiera imaginar. Y esto no es siempre que se puede tener tres salas tan robustas con una escala donde se puede crear allí en situ. Y yo preciso decir que también trabajé con la colaboración de una ilustradora local, Belén Pez, que me ayudó a hacer los puntitos, y mi marido, que también es artista, que ha venido de Brasil para ayudar con los puntitos. Pero es un trabajo de mucho tiempo. Trabajamos de 8 a 12 horas todos los días en el museo con un bolígrafo muy delgadinho. Y me gusta pensar que esto es una metáfora de lo que se puede hacer en la vida, ¿no? Con algo muy sencillo, hacer cosas grandes poco a poco, todos juntos. Y entonces fue casi que... De verdad que me sentí en una especie de residencia artística dentro del museo, porque allí me quedé todos esos días. De verdad que solamente ayer miré el mar. Quedé, o sea, todo tiempo allí
hasta
trabajando.
Hasta ayer no tuviste tiempo.
Sí.
Mira que lo tienes cerca desde el lugar.
Sí, pero fue muy divertido y de verdad que fue muy meditativo. Y todo este trabajo que se va a borrar después cuando se acaba la exposición, es solamente para que las personas puedan mirar y ojalá sientan algo. Y ojalá puedan salir de la exposición mejores. O sea,
toma cuerpo de experiencia.
Sí.
Más que nada, o sea, si es efímero, si eso desaparece una vez que acaba la exposición, es al final una experiencia.
Sí, totalmente. Es como de verdad que es una viaje, ¿no? Y entonces es una exposición que yo pienso que hay mucho amor. Hay que tener mucho amor para que hacer algo que, sabes, después se va a apagar. Es solamente para las... Es un acto de...
De generosidad.
Sí, pero es una... No sé... Es que... yo también gané mucho con esto, porque me ha hecho muchas cosas buenas estar allí trabajando, meditando por 2 semanas, ¿sabes? Entonces, es que sale mucho de dentro, pero también me renova y aprendo. Cada pared que hago, algo nuevo pasa. Y los comentarios de los... del mantenimiento del museo, de seguridad del museo, de las personas que están pasando, de los visitantes, las cosas que escucho, todo esto también es un aprendizado muy grande para mí.
¿Te marca, te condiciona, te inspira el lugar donde expones? Has trabajado en Estados Unidos, has trabajado en América Latina, en muchos lugares, en Europa, ahora en Palma. Digamos que el territorio, el lugar... de alguna manera marca el estilo o la propuesta incluso.
Totalmente, me gusta mucho esta pregunta porque es importante. De verdad que este dibujo, pienso que es lo dibujo más, ¿cómo puedo decir? Más libre, más así... es uno de los dibujos más especiales que yo he hecho en estos más de 30 años de mi trayectoria, y pienso que está muy conectado con la energía del lugar, con la paisaje, con la atmósfera de todo, ¿sabes? Esto influencia mucho el trabajo.
David, hay una combinación muy chula en el trabajo que estás desarrollando en el Baluar. Es una percepción mía, pero creo que es bastante objetiva, ajustada a la realidad, que es aquellas artistas, y sobre todo mujeres, pues, Jessica Stolholder, sin ir más lejos, la misma Sandra, con comisarias bastante jóvenes. Y yo creo que ese diálogo y esas maneras de ver el arte y, por lo tanto, la vida, al final da unos frutos muy interesantes. No sé si... supongo que es buscado.
Sí, bueno, es buscado y encontrado.
Encontrado, claro.
Porque realmente yo
lo
que me encuentro aquí cuando llego es un panorama bastante activo de, por ejemplo, muchas comisarias de media carrera, jóvenes, que yo no conocía. Y entonces me sorprendió. Y digo, aquí hay un problema. Como si se está desarrollando este trabajo a un nivel intelectual alto y a un nivel activo y muy conectado con el contexto. Y es algo que no trasciende más allá de las Islas Baleares, pues realmente aquí el lugar que tiene que ser el altavoz, casi como obligación, es Baluar. No es verdad que esto también coincide con que yo tengo una trayectoria muy larga y que no tengo una necesidad tampoco personal de comisariar todo el museo. De hecho, el primer año es el año que más voy o que habré comisariado, porque de hecho en los otros siguientes años no tengo comisariados en ese sentido. ¿Por qué? Porque precisamente yo creo que mi lugar es otro en estos momentos, ¿no? Después de más de 200 comisariados que he hecho en mi vida, entre ellos con Sandra Cinto, que hemos trabajado en distintos museos juntos, pero creo que lo que me encuentro aquí realmente es mucho talento y que había que apostar por él, ¿no? Y bueno, creo que esta serie de artistas con una trayectoria internacional muy importante pues son también tienen que ser un punto de partida importante para que toda esta serie de talento balear pues pueda ser conocido a nivel nacional e internacional, ¿no? Y en ese sentido estoy muy contento porque realmente creo que muy poco tiempo, y es la percepción que tengo cuando voy a sitios como Madrid, como cuando vuelvo a Galicia, cuando estoy en Barcelona, que dicen, pero no sabíamos que había tanta gente, agentes, comisarios, tal, en Baleares. Digo, no, estaban, ¿no? Lo que pasa es que las instituciones tenemos la obligación de ser ese escaparate también.
¿Te sientes cómoda, a gusto, Sandra, trabajando con comisarias, por ejemplo, de otra generación?
Muy, muy cómoda. Y me encantó, de verdad, trabajar con Jackie. Ella visitó mi taller en San Pablo. Tivemos varias videoconferencias desde Brasil. Ahí he escrito un texto maravilloso. Hay uno de los mejores textos que tengo y me encantó. Y de verdad que es muy importante estar junto con la generación más joven. Esto también es importante porque también se ve mi trabajo desde una nueva mirada, ¿no? Se acrecenta novas reflexiones a mi trabajo. Entonces, para mí es un honor.
David, han pasado muchas cosas desde... Es verdad que por el medio te he entrevistado, hemos hecho especiales desde el Baluar, pero si cogemos como referencia la pasada Nit de l'Art, que ocupaste parte de este especial, pues ha pasado Plensa, ha pasado Bernardí Roig, ha pasado Sandra, ha pasado Jessica Stockholder. Y a mí, no es que me preocupe, siempre me ha dado por preguntar si esas mayúsculas luego se trasladan a las minúsculas, a crear nuevos públicos, a que los artistas locales más pequeños que están empezando también se beneficien de esas sinergias. Ha pasado Miró, está pasando todavía. Creo que en un año han pasado muchísimas cosas grandes, pero ¿crees que también están pasando en pequeño?
Totalmente, ¿no? Yo creo que, primero, yo soy de los que creen en lo cualitativo y no en lo cuantitativo. Pero si vamos a lo cuantitativo, pues hay 15 o 20, no las he contado concretamente, de instituciones, por ejemplo, en todo el territorio balear, que por primera vez este año van a colaborar con una exposición en coproducción con Esbaluar, ¿no? Hablo de La Lonja, hablo del Casal Solleric, hablo de Caixa Forum, hablo de la Fundación Miró, que nunca habían hecho ni un proyecto ni pedagógico, o sea, ya no digo expositivo, con Esbaluar, pero hablo del Museo Marítimo de Sóller, hablo de la Casal Sontugores en Alaró, hablo de la Casa de Santaní, la semana que viene nos vamos al Museo de Arte de Manacor. Creo que es muy importante porque Esbaluar es mucho más que un museo. Y está obligado a ser mucho más que un museo porque no existe en Baleares un centro de cultura contemporánea que pueda albergar los mejores festivales de música, los mejores festivales de cine, que pueda realmente generar un sentimiento de pertenencia. Y en ese sentido, esto, por ejemplo, proyectos como la Bienal B nos permiten tener un espacio alternativo dentro de un propio museo. El museo es un museo que tiene que tener siempre un Miró, ahora el siguiente artista sea Cunelis, que tendremos una Jessica Stockholder, pero al mismo tiempo hemos tenido José Fiol, Adrián Martínez, Elisa Brain. Estamos ahora coproduciendo un proyecto con el Iván para que una artista mallorquina joven y una artista valenciana trabajen en el Iván y en Esbaluar al mismo tiempo. Muchos más proyectos que no puedo adelantar porque tiene antes que conoceros el patronato, pero realmente apostamos por una generación más joven que está en media carrera, pero realmente es como si empezara, porque la precariedad del mundo del arte y del contexto del arte hace que parece que prácticamente estás todo el día comenzando, ¿no? Y en ese sentido yo estoy contento con la labor que se está realizando, porque creo que es un territorio que tiene muchos mimbres para ahí, ¿no? Y eso no nos hace abandonar artistas con otras trayectorias, ¿no? Que podemos acompañar, pues por ejemplo, antes hablabas Bernardí Roig. Bernardí Roig ya expuso en Esbaluar, pero podemos acompañarlo si va a hacer una cosa con el Museo Arqueológico Nacional, porque Esbaluar tiene que estar ahí donde un artista balear puede tener presencia. Y nosotros eso, queremos jugar casi un papel de embajadores, ir mucho más allá de nuestros muros. De ahí que esa Bienal B, por ejemplo, tiene que ver con There is not planet B, no hay planeta B, queremos cuidarlo, pero sobre todo esa B de Baleares, esa cara B del museo, esa cara B de las bienales, porque es una bienal totalmente desestacionalizada, realmente es un guiño, una ironía con respecto a los fuegos artificiales que puede tener una bienal. Nosotros queremos trabajar con el contexto y queremos, para mí, eso, no hay mejor manera de proteger una cultura que renovándola con unas visiones contemporáneas por parte de los artistas y por parte también de los agentes más jóvenes, para permitirnos nuevas visiones de los oficios, de las tradiciones, de los paisajes y realmente de la singularidad de Baleares, que creo que es algo que no se estaba trabajando del todo.
¿Te ha sorprendido, Palma, esa efervescencia artística? Yo que sé, el otro día pasaba por San Felio y una sorpresa no anunciada, pues era sorpresa, me veo dos obras de Axel Kiefer, ni más ni menos, en una capilla, tiene una galería maravillosa, que ni salió en prensa, ni nadie lo anunció que yo sepa, ¿no? Y estaban ahí, ¿no? Y esa efervescencia también en lo local, en el talento que surge, ¿no? De las propias propuestas de Palma, de Mallorca. ¿Te ha sorprendido? ¿No? ¿Te esperabas que fuese así?
A mí ya no me sorprende porque lo estoy viviendo y es algo que es lo que me ha empujado. Hay mucha gente que en Madrid a veces, o en otro sitio fuera de España, me dice, oye, qué bien, dale, desde que estás en Palma. Yo desde que estoy, no, yo realmente he concursado a Palma porque vi que era un momento donde se podía crecer, ¿no? Quizá la pregunta puede ser más a Sandra, ¿no? Es decir, claro. ¿Qué has notado con respeto? Posiblemente ya sí que esté sorprendida de la efervescencia y de la pasión por el arte que se ve y cómo se trabaja un poco en una misma dirección, ¿no?
Pues pregunta para ti, Sandra, y unida a otra que te sorprende, una nit de l'art como esta, todo lo que genera, y conoces otros casos, otros ejemplos como este.
No, totalmente inédito para mí. Yo quería decir una cosa también que me parece muy importante. Lo que está haciendo David con Bienal B, uh-huh, es algo que se puede transformar en un modelo de Estado, porque esto de que los artistas trabajan con los artesanos es algo muy importante, porque puede de ahí generar empleo, generar economía, uh-huh, valorar este trabajo que es muy importante y que has pasado de entre generaciones, y que de verdad es muy importante ser valorado. Y ahí para los artistas contemporáneos también aprendemos cosas y tenemos la oportunidad de estar allí dentro de sitios que no iríamos a estar si no fuera un proyecto como este. Entonces, esto yo pienso que es algo muy significativo, y quiero hablar de esto en Brasil, en las charlas que doy. Para mi exposición, han venido dos coleccionistas de Brasil, dos parejas, y una de esta pareja es lo presidente de la Fundación Itaú Cultural, uh-huh, que es la fundación más importante de Brasil, y está enamorado de lo que pasó aquí. De verdad que seguro que va a invitar a David a ir a hacer algo y charlar sobre lo que está pasando acá. Y yo y mi marido, nosotros tenemos una residencia artística sin fines de lucro, uh-huh, en São Paulo, que se llama Taller Fidalga, y hacemos esto a 15 años. Y yo invité Belén Pez a pasar un mes con nosotros en residencia, porque durante el tiempo que tomábamos un café o comíamos, ella iba me mostrando su trabajo y yo fui mostrando artistas brasileños. Ella trabaja mucho con color, entonces empecé a mostrar artistas brasileños que le podría gustar. Y vi que es una persona muy interesada en evoluir su trabajo, y pensé que sería una buena oportunidad para que pasase un mes en Brasil, conociendo arte brasileña y allí presentar su trabajo. Y estas cosas solo son posibles si el museo hace la puente, ¿no? Entonces, en este caso también, la pregunta que hiciste sobre los más jóvenes, creo, uh-huh, que ahí también es un punto importante, que mi exposición se acaba en enero, pero Belén se va en próximo año a Brasil a conocer arte brasileña, a conocer artistas.
Ahí está el puente, claro.
Claro.
Y el intercambio que decía, sí, también David, ¿no?
Sí, y con Pere Coll, yo también, fue maravilloso, y quiero desarrollar más trabajos con él. Entonces, creo que allí tenemos dos ejemplos muy lindos de lo que el papel de la institución y el trabajo pedagógico que hace el museo está a nivel de MoMA, de los principales museos. Yo trabajé con un museo de Dallas que después de MoMA en Estados Unidos tiene lo mejor departamento de educación, y lo de acá, de Esbaluar, es una pasada, está maravilloso.
Qué bien, ¿no, David? Que son las cintables así.
Nosotros encantados, realmente encantados de tenerla, y encantados porque además, antes hablabas de generosidad. La primera definición que me dieron de arte, el gran Wyoming, en una entrevista fue: arte es el producto de la generosidad del que lo contempla. Bueno, también es el producto de la generosidad de los artistas que nos dan, pues bueno, pues todo este cariño y este amor y la belleza de su exposición.
Sandra, que disfrutes mucho Palma, Mallorca, Baleares, que puedas ver el mar de cerca.
Muchas gracias.
Ahora que ya has inaugurado. y muchas gracias, gracias por estar aquí, por estar aquí entre nosotros y hacer que Palma artísticamente sea un poquito más grande.
Muchas gracias, parabéns también por este trabajo importante de hacer puente entre el público de la ciudad. Gràcies.
David, com sempre, nada. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Vinga, fins aviat. Sandra Cinto, que va inaugurar dijous el Baluart, el Museu d'Art Contemporani de Palma, justament en, juntament amb Elisa Brahem, amb una exposició que, com dèiem, doble exposició, que, com deia en David Barro, dialoga de qualque manera, no? I que suposa una experiència també per aquell que se deixa sorprendre i que pot gaudir de les dues exposicions a la vegada. En David Barro, que ja va estar l'any passat en Oltros i que mos ha xerrat també de totes aquestes coses que estan passant a Palma des de fa un any, no, des de fa un poquet més. Continuem aquí, en especial a l'Aviador, des del Casal Senyoric de Palma. Una pausa molt breu i entrevistar a Marga Prens, la presidenta del govern, i el bala de Palma, Jaime Martínez.
Les ràdios Patrimoni.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Quan farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
I 36 minuts, sentiu el so ambient. Estem al Casal Solleric de Palma, motiu d'aquesta 29a edició de la Nit de l'Art. Hem parlat amb Sandra Cinto, hem parlat amb David Barro, ja amic del programa i generador de coses també, si parlem d'art a Palma, d'ençà que ocupa la direcció del Baluart. I toca parlar amb les institucions, amb els màxims responsables de les institucions del Banco aquí a Palma i, per tant, anfitrions com l'Anna Mònica d'aquesta Nit de l'Art. Marga Prens, presidenta, com estàu?
Hola, molt bé, molt bones tardes.
Gràcies per estar aquí a l'Aviador. Jaime Martínez, bala de Palma, com estàu?
Molt bones tardes, molt bé.
Heu vist molta cosa ja, no?
Bé, la veritat que hem començat fa just un momentet. Hem anat a la Bibi, hem anat a Baró, hem anat
a Cort. A l'Espai Co.
En el Consell.
En el Consell Insular. I ara aquí, en el Casal Solleric, amb una sèrie d'exposicions espectaculars.
Encara falta passar per l'exposició dedicada a Carme Riera. D'aquí una estona.
La de Carme Riera sí que vàrem inaugurar ahir, avui no crec...
Jo avui no poseu,
avui,
no dona temps a tot.
No crec que mos doni el recorregut, però sí que ahir, des del govern de les Illes Balears, a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics, continuam aquest any d'homenatge a Carme Riera, ahir amb una inauguració en el Museu Mallorca i després a la seu del Col·legi d'Arquitectes amb una col·laboració amb Pep Llambies, que la veritat que és molt recomanable.
Li comentaven a David Barro, o li demanava, que han passat moltes coses en el darrer any, el darrer any perquè varen fer un especial com aquest fa un any en ocasió de la Nit de l'Art. Ja estava passant Topi, després va passar en Plensa, en Bernardí Roig, en Jessica Stolhorder, en el mateix Museu del Baluart. Està passant Miró. Està passant moltes coses en majúscules, presidenta. I li faig la mateixa pregunta que el director del Baluart. Se trasllada aquesta majúscula a la minúscula de generar nous espais, de generar nous públics, de que els artistes locals també se beneficien d'aquestes sinergies, dels grans noms que tenim?
Sens dubte, jo crec que Palma de facto ja és capital de cultural de la Mediterrània, aquesta candidatura pel 2031, però que ja jo crec que el que s'està demostrant i cada vegada més públic i cada vegada amb un acolliment també més gran per part dels artistes locals, dels creadors, de tot aquest talent que tenim a les Illes Balears, que jo crec que se mereixien aquesta política cultural. Jo ho he dit moltes vegades, ho vaig dir el dia que vàrem inaugurar Passage Miró a la llotja, després d'anys de sequera cultural hi havia la tigana de cultura a les Illes Balears i els primers que ens exigien quan vàrem arribar era el propi sector local, no? I els són els primers que veuen com s'està moguent l'art contemporani, però abans xerraven de Carme Riera, la literatura, però poden xerrar d'aquesta internacionalització de l'orquestra simfònica, poden xerrar de música. És a dir, jo crec que la cultura en tota la seva transversalitat ha agafat una paraula, dues paraules que havia perdut a les Illes Balears: una, ambició, i la segona, excel·lència.
Tot això que està passant avui, pràcticament tot, fa uns anys passava només en el centre. Val. Ara comença a passar a altres bandes, fins i tot a altres illes. Avui tindrem en Marres Calvo, director de la José Sanwirth, a la segona part del programa, perquè s'hi suma també en aquest projecte a través de les galeries que ja el van impulsar. I jo crec que això és beneficiós també per Palma, que sigui nucli i radiador de coses bones i de coses culturals.
Absolutament. I és un objectiu que tenim ja no només des de l'Ajuntament de Palma, sinó també des del govern, de totes les institucions, i és acabar de territorialitzar tot el que és la cultura. És a dir, la cultura no només se pot concentrar en el centre. Per això tenim projectes transformadors a la ciutat, des de l'edifici de Gesa fins a la Fundació Miró, que estan donant-li la volta, com moltes vegades i fa molt d'anys que estava pues, un poc oblidada. Precisament l'exposició de Paisatge Miró que comentava la presidenta s'ha fet a quatre espais, precisament perquè se vol, és a dir, irradiar el que és el personatge de Joan Miró i el que és la cultura a tota Palma. I aquesta candidatura de Palma Cultural, Palma Ciutat i Capital Europea Cultural del 2031, el que cerca és, en el final, també irradiar a tota Mallorca i totes les illes. Precisament s'estan incorporant en el nostre projecte pues, tots els batles de tots els municipis d'aquesta illa de Mallorca, perquè, a més, quan els expliquem el projecte, al final la cultura la conformem no només dels diferents sectors, sinó també els diferents territoris de la nostra terra.
Home, hi ha dos ítems. D'aquests que poses a Google, ara mateix Palma 31 i Gesa, i te surt un munt de coses relacionades amb la cultura i amb l'art. M'ho ha passat molt fàcil, he de demanar per Gesa, minuto resultat, que diguin el carrusel, i també per com va aquesta cursa, que és llarga i és complicada, per aconseguir que Palma sigui capital de la cultura.
Pues miri, dos coses. Gesa forma part d'un projecte com és el Districte d'Innovació, Palma Cultural and Innovation Bay, un projecte innovador on se xerran de cultura, de coneixement turístic, d'innovació, de noves tecnologies i inclús d'intel·ligència artificial lligada a la formació, i per tant l'edifici de Gesa ha de ser l'embrió d'aquest futur projecte transformador de la ciutat de Palma, i tindrà un pes cultural important des de lo que és l'Institut Municipal de les Arts, que estarà allà, fins a un lloc on d'espais expositiu, de centre d'exposicions. Com saben, ja tenim un protocol signat també en el Museu Thyssen, i això pues, li donarà una projecció impressionant. I només fer una reflexió. Després de dos anys d'estar en el govern de la ciutat, doncs hem aconseguit que aquest edifici que feia 15 anys que estava abandonat ja sigui de tots els ciutadans, i el projecte se posarà en marxa ara. En un període de mesos sortirà un concurs d'idees i espera que les obres puguin estar ja iniciades a principis de l'any 2027. És un projecte sense marxa enrere. És un projecte per la ciutat de Palma, per recuperar el que és la façana marítima, per xerrar d'economia blava, d'innovació i de cultura. I per una altra banda, me comentava el projecte de la candidatura.
Una cosa pues, complicada.
Miri, precisament anam la presidenta i jo mateix dilluns a Brussel·les a explicar també aquest projecte, perquè com saben és un projecte de la Comunitat Europea, a on, bueno, tenim il·lusió, tenim un somni, que a més volen traslladar a tots i cada un dels ciutadans, i el defensarem. A partir d'aquí, a final d'any, pues, ha d'haver d'aquestes ciutats espanyoles que presentin candidatura, n'ha d'haver tres que passin en aquesta segona fase. Esperem que siguem una d'elles, i l'any que ve per ser anomenats directament pues, Capital Cultural Europea el 2031 i seguir fent feina en el que estan construint des de fa dos anys. Però també vull dir una cosa, ser Palma Cultural del Capital Cultural Europea l'any 2031 és un premi. Nosaltres ja avui ja ho som. Avui Palma ja és capital cultural a Europa i a tot el món, perquè estem construint el que és un sector cultural territorialitzat i a més cohesionat amb diferents equipaments de futur també, no només existents sinó de futur, i una programació que lògicament pues, molt fa que està en el punt de mira. Per tant, si arribem a ser Palma Capital Cultural Europea 2031 serà fantàstic, però si no haurem construït el projecte que volen construir, que és que és de la cultura per tots.
Nos fijamos en Málaga. Tengo unas declaracions de la presidenta Proens quan encara no era presidenta i parlava de turisme, parlava d'economia, parlava de suport als emprenedors i parlava de cultura i d'art. I jo li demano, i per què no s'han de fitxar nosaltres? Per què han d'agafar model? Per què no poden ser models? D'aquí 3 anys, per què no? Vull que sé com Palma, que ho digui Segovia, per exemple.
Estic totalment d'acord i estic convençuda que ja és així. El que passa que, haver dit, fa 2 anys, aquí el que hi havia és molta sequera en gestió cultural, per tant, no érem model absolutament de res, no? Per tant, ara sí que estem construint això que es balla, no? Estem, a més, agafant la cultura com un pilar fonamental per a la transformació de totes les illes. Tu abans fas referència a Menorca. Jo vaig estar a Hauser & Wirth fa d'haver un mes i parlava amb el president del Consell de Menorca i me comentava com s'estan obrint un caramull de galeries d'art. Aquest sector privat que s'està despertant també a Menorca i que fa que, per exemple, un dia com avui, a Bonpalma, és una de les capitals europees amb més galeries d'art, aquest sector privat que és tan necessari també per les institucions públiques i que avui són els protagonistes, i jo els vull felicitar d'aquesta 29a edició a Palma Art Contemporani, que són els que organitzen i els que la fan possible, no? I dins tot el que és el pacte per la sostenibilitat i tot el que és l'agenda de transició de les illes Balears, que també es val d'anar a Brussel·les aquesta setmana, jo vaig presentar també un dictamen que lideram des de les illes Balears, que marcarà la política europea en turisme, no? Aquest nou turisme, aquest nou model econòmic i la cultura com a eix transformador dins aquest document fet pel professor Riera amb participació de més de 100 entitats socials cobra una rellevància, cobra un protagonisme espectacular, no? I jo sempre dic la cultura, l'art contemporani, perquè els residents puguem redescobrir els nostres espais. Quant de residents han tornat aquests 2 anys a redescobrir la llotja? Una llotja que és diferent quan hi ha Pedro Cavita Rey, que torna a canviar quan hi ha Juliano Pi, que descobreixes un espai nou amb Jaume Plensa, i ara amb aquesta ciutat mironiana, amb aquesta nit de l'art, Valda, jo crec que m'han de dir més mironiana que mai. Ara sí que som la capital del món de Miró i de Miró, no? Per tant, quant de residents estan també gaudint, tu abans de la majúscula, la minúscula, quantes persones tornen a redescobrir el seu patrimoni abans tancat i ara obert a tothom, perquè nosaltres fem feina sobretot per la gent d'aquestes illes, pel seu patrimoni i per la seva cultura, que és sempre transformadora.
Va, Palma ja ho tenim. És vera que s'estan fent moltes coses vinculades a l'art i a la cultura darrerament, en els darrers 2 anys. Segueixen el mateix ritme a altres territoris? Clar, vostè és la presidenta d'una comunitat i la cultura ha d'irradiar de cada una de les illes per tenir un conjunt interessant i exportable i un model, com deia.
Sí, jo crec que sens dubte, jo abans parlava de Menorca, d'aquesta aposta que s'està fent a Menorca i d'aquest despertar cultural que està vivint a Menorca. Puc posar, per exemple, un exemple també en aquest cas de literatura, d'aquestes illes de paraules que estem també editant, de tots els autors locals, també de com volem que aquesta cultura, aquests programes que tenim pensats per món educatiu, des de les rondades, a tornar a introduir les rondades en els nostres infants. Fa només uns dies celebràvem el Pi de Formentor, tornar a introduir també aquests autors locals a les nostres escoles, que al final són capilaritzadores de tota aquesta cultura per les noves generacions, i ho estem fent, i a més això s'intensificarà molt més, aquesta cultura i educació, aquests dos anys que queden també de legislatura.
Bala, li feia una entrevista fa, crec que fa un any, més o manco també, el seu responsable de cultura, el tinent de Bala, el regidor Jaio Bonet, i li deia, serà el mandat de l'art a Palma, i me compro la idea. I després fa poc, en un, no sé si és post, reel o història d'Instagram, perquè encara he de fer un curs de formació, deia alguna cosa així, en un diàleg que feia amb Albert Pinya, deia, estan passant moltes coses i espera uns suspensius. Què ens espera?
Pues mos espera més de lo que hem vist aquests dos anys. És a dir, nosaltres si tenim algo és que nosaltres no improvisem, nosaltres planificam. Nosaltres aquests dos anys, des del primer dia, no han passat coses gratuïtament, sinó perquè ja veníem pensats de lo que volien que fos Palma, de lo que fos les Illes Balears, no només en art contemporani, com deia la presidenta, en moltes coses, en literatura, en cinema, en bases escèniques, etc. Estina Valle segur que se referia a que està gaudint de les diferents arts tothom. Tothom està gaudint. És a dir, els teatres municipals estan en el seu millor moment. És a dir, s'exhaureixen totes i cada una de les entrades. És la primera vegada que els teatres no són deficitaris a Palma. Això és importantíssim. Això vol dir que hi ha oferta per tothom i que tothom gaudeix. No? I per tant, que a més la cultura també pot ser sostenible. I així és. No? I se referia a això. I se referia sobretot a que nosaltres ja sabem quina programació de totes les administracions tenim l'any que ve i tenim l'altre. I sabem quins equipaments ha de tenir la ciutat d'aquí dos anys, d'aquí cinc anys o d'aquí deu anys. És a dir, tenim un projecte de ciutat i dins aquest projecte de ciutat, vull dir, la cultura, a més tornar a l'essència, en els orígens, per això el centre d'interpretació d'aquí de vora de la plaça Major, que se posarà també en marxa l'any que ve les obres, perquè volem tornar a recuperar tot allò que mos varen fer oblidar des de fa un període de legislatures, i que avui veiem que també, i així segueixen, vull dir, la oposició no està passejant per la nit de l'art.
Què està fent? Ara,
no ho sé, deu estar pensant en el que feia fa 8 anys, que no sé, però mos han traslladat que no sortien a gaudir d'aquestes exposicions i d'aquesta programació, que com veiem està gaudint absolutament tota Palma.
Jo vull afegir dins d'aquests que mos espera, no? Jo ho deies, Balla, això no passa d'un dia per l'altre. Jo ho vaig contar el dia de l'inauguració de Passage Miró. Nosaltres començàvem a pensar en Passage Miró abans de guanyar les eleccions. En Pep Pinya, sense el qual no s'entendria la figura de Miró en aquesta terra, m'agafa i me diu, es dia que guanyis les eleccions, les institucions tenen un deute en Joan Miró. El dia que guanyis les eleccions, vos heu de posar a fer feina per complir aquest deute en Joan Miró. I això comença molt abans. Perquè la política cultural, al cap i a la fi, és gestió. Jo vull posar un exemple. CITIP, l'Institut d'Indústries
Culturals
de les Illes Balears, va arribar a estar qüestionat pel propi sector. I no és raro. Ara tenim un ICIP àgil, tenim un ICIP que resol més expedients, més a prop del sector, que treu noves convocatòries. Està gestionant també tot aquest sector local. La cultura no és venir a inaugurar exposicions, ni és venir a passejar-se, ni és dir, jo m'agrada la cultura. La cultura requereix gestió i requereix feina. Vale, jo crec que poden dir, i que mos espera aquest any que ve per davant, moltíssimes coses, però sobretot una fira d'art contemporani. Això mos espera a Palma, una fira d'art contemporani.
Estem preparats per acollir això?
Palma està preparadíssima per qualsevol cosa. Depèn de la voluntat de les diferents administracions, i el govern i l'Ajuntament de Palma van en la mateixa línia.
Clar, ara hem d'explicar...
Ara m'ha dit que ha donat un titular,
sí,
però a veure...
No sé a qui li estranya que compliguem el programa de govern.
Clar,
i és que això està en el programa de govern.
Però entendran.
Som el compliment de la paraula donada i feim feina des del principi de legislatura i, a més, jo ja ho vaig dir l'any passat amb aquesta fira d'art contemporani.
És que la imatge ara l'he de contar, presidenta, perquè és molt bona. Té aquí el cap de gabinet, Alejandro Jurado. Té el tinent de bala i responsable de Cultura, en Javi Bonet, i té en Pedro Vidal, secretari d'Economia de Cultura. I ha mollat la bomba de que Palma acollirà una fira internacional d'art, clar, i s'han posat molt nerviosos, però no dir una altra cosa.
No he de nerviosos.
Quan serà aquesta fira?
No he de nerviosos, no s'hi han de posar gent. El que s'han de posar és a fer feina, no, nerviosos, no s'hi han de posar gent ni una mica.
Quan serà aquesta fira?
No, com dic, duim des de principi de legislatura fent feina amb aquesta fira. Ho posava com un exemple de que les coses no s'improvisen, no? I nosaltres duim en el programa de govern una fira d'art contemporani, la qual fa molt de mesos que estem fent feina, com estem fent feina en la propera exposició després de Joan Miró, com estem fent feina en Gesa, com estem fent feina en tota la gestió
2026.
Cultural d'aquesta terra. Això ja no t'ho diré, perquè en Menci encara m'arranyarà més.
Tenim ja el titular, el subtítol, necessitem el subtítol. Fins 2026.
Jo te'l donaré el subtítol. Venga. I per reforçar a la presidenta...
L'ha caigut el ventall i tu.
Per reforçar a la presidenta, i és vera, és a dir, nosaltres...
Home, ara només faltaria que diria, no és vera.
No, el nostre és llei.
Però si ho havien dit, és que
nosaltres complim tot allò que deim que farem. I això apareix per ahir molt raro, però és que no se feia. Antes ja sí, i ara sí. Però és que, a més, aquesta fira tindrà en el futur un recinte firal en condicions, com acaba aquest mes, acaba el procés per presentar els projectes del concurs d'idees, i, per tant, els propers mesos tindrem un projecte guanyador de recinte firal, que és en el futur on se celebraran aquestes fires com aquesta fira
contemporània. Si no, 2026 serà 2027. Ens encanta que ens moguin titulars la presidenta i el batle.
Com tindrem batle? Anem a donar més titulars. Com tindrem batle a dins el nou port de Palma, aquest port de Palma obert a la ciutat, equipament cultural, equipament formatiu, que també a un espai que a dia d'avui també està totalment desaprofitat. I vaig a el que deies batle abans. És que la cultura, per la nostra gestió i així com concebem les administracions públiques, impregna absolutament tot. A lo millor la oposició està passejant i encara està cercant-se a la gestió cultural.
Pedro Vidal, Jaio Bonet, sabors gira feina. No és un titular, però és una advertència. Espero que estigueu preparats. Jaio Martínez, Vale de Palma, moltes gràcies. Per deixar-me gaudir de Miró, de Pella en Vies, de Sandra Cinto i de tots els artistes que avui es posen. Presidenta, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
També per aquests titulars.
Gràcies.
Vinga, es queden 4 minutets per al butlletí informatiu i na Mònica Borràs està just davant, també és protagonistes. No són galeristes, no són, diguem, els artistes que estem habituats a entrevistar, però estan fent també, formen part d'aquesta nit de l'art, Mònica.
I doncs, sí, just davant de la porta del Casal Solleric, a l'Esborn, hi trobam una instal·lació que ens ha cridat molt l'atenció, per això em volgo parlar en Maria Delmà Mates, que és de Apropa Cultura, que ens explicarà precisament què és el que tenim aquí. Com estàs? Gràcies.
Hola, moltes gràcies. Res, estem molt agraïts de poder ser avui el dia de la Nit de l'Art aquí davant, en aquest espai més inclusiu de la Nit de l'Art, que ha estat possible gràcies a Fundació La Caixa i CaixaBank i a la convidada de la SER. Per tant, aquí trobam una mostra d'una instal·lació fabulosa dels artistes del taller d'art d'Esment, que se diu Segona Pell, que evidentment se pot tocar i se pot sentir, no? Perquè pensam que l'art s'ha de poder transitar i ha de ser accessible, i cada mitja hora tenim programats també uns passes performàtics en dansa d'una investigació amb persones invidents, moviment, audiodescripció, vull dir, serà un tema d'accessibilitat per part i diversitat per part dels artistes i també per part del públic. Per tant, pensem pensam que és molt rodó i pensam que això ha de ser la cultura redona i accessible per tothom.
I de justament això és el que vos trobeu quan arribeu a Esborn. Hem de dir que són com aquestes barres en roba penjada, aquesta exposició, aquesta intervenció que se diu Segona Pell, però com vos deim també mos acompanya i tenim el gust que la Magdalena Garzón, que està precisament la coreògrafa d'aquesta dansa que han fet persones cegues i persones videns. Conjuntament, llavors també hi ha una audiodescripció, ara m'ho explicaves, Magdalena, i sembla molt interessant. Encara hi haurà dos passis més, no?, avui vespre.
Sí, un ara que en breu començarem és de les 8 i a les 8 i mitja. I també vull agrair a Maria del Mai a Propa la possibilitat d'ajuntar-nos i fer que la nit de l'art això sigui una nit que hi puguem ser més tots i totes. Ara, en espai d'abans, ha vengut un grupet de la ONCE, filiats i filiades de la ONCE, del grup de teatre de la Boira, i això ens permet, evidentment, anar testejant com funciona l'audiodescripció de dansa, no? Que és aquest text narratiu que acompanya la dansa, que d'alguna manera li dona una capa poètica i descriptiva perquè se pugui seguir la peça i treballar des de la creació, o sigui, des de la nostra pràctica, que és artística, no?
Que interessant, perquè, clar, pensam que en la nit de l'art tot l'art ha de ser pictòric, escultòric, d'alguna manera plàstic, no? I en aquest cas també veiem que s'atura moltíssima de gent a veure aquestes propostes. I bé, ara vos deixem perquè a les 8 comença res d'aquí segons aquest segon passi i llavors mos quedarà una altra a les 8 i mitja. És una de les moltes propostes de carrer que trobam justament en aquesta nit de l'art fins a les 11 del vespre. Maria del Mar, moltes gràcies. Magdalena Garzón, també moltes gràcies des de AN Projecte a Cegues. I nosaltres, res, tot d'una, tornem després d'aquesta aturada per escoltar les notícies. Acostau-vos al centre. Fins ara.